A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, un quart d'onze del matí. Estem de nou en l'espai mensual que dediquem a l'oficina d'atenció al ciutadà amb l'Andrea Peinado. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb l'Andrea, ara li hem fet allò que a vegades es diu un robo a mano armada. És a dir que, clar, li hem plantejat un tema que no, diguem que no li havíem anunciat d'entrada, però que no deixa de ser un tema d'interès. Avui que volíem una miqueta fer cinc cèntims sobre la qüestió dels distintius de les zones blaves, però clar, hi ha una altra qüestió que no és menor, que és que l'any que ve, em sembla que és el 26 de maig, hi ha eleccions municipals, i per aquestes eleccions, per les eleccions municipals en general, el dret de vot no és només dels ciutadans amb nacionalitat espanyola, sinó també tenen dret de vot els ciutadans dels països de la Unió Europea i els ciutadans d'alguns països de Sud-amèrica o d'Amèrica Llatina que tenen conveni de reciprocitat amb l'estat espanyol. Però en aquest cas aquestes persones directament no apareixen en el cens de votació, sinó que a diferència dels espanyols, que en principi no han de fer res, simplement doncs, verificar que les dades d'inscripció en el padró siguin les correctes, els estrangers no, els estrangers han de mostrar la seva disposició a participar en aquestes eleccions. És així, Andrea?
Exacte, ho estàs explicant molt bé. No sé què més puc aportar, perquè ho estàs explicant molt bé. Exacte, una persona, pel fet de ser d'aquell país que convoca, un país que convoca, en aquest cas, a eleccions municipals, ja forma part de la llista del cens dels electors que, a partir de l'edat de 18 anys, ja entren a formar part de la llista d'electors, de manera natural. No ha de fer res una persona que arriba, una persona nacional que arriba a la majoria d'edat, no ha de fer res. En el cas dels estrangers amb unes municipals, tot el que és el territori europeu, hi ha convenis entre tots els països en què els estrangers que resideixen en un país, els estrangers europeus que resideixen en un país que convoca eleccions municipals, podran votar sempre i quan hagin manifestat aquesta voluntat. Per què? Perquè jo com a llista de cens, jo necessito saber si tu que estàs empadronat aquí o t'has assentat de manera definitiva i per tant ets una persona activa que vol participar d'aquestes eleccions i opinar. Normalment la gent quan s'empadrona no n'és conscient d'això. La gent estrangera d'Europa quan s'empadrona no n'és molt conscient. I encara que a l'OAC puguem informar, com informem, de bueno, vostè ara està fixant la residència, sàpiga que té uns drets però de cara a les eleccions, però que els ha de manifestar. Moltes vegades quan una persona arriba està per la mudança, l'escolarització del nen, el lloc de treball, té moltes altres preocupacions. Les eleccions, tots plegats, només ens en recordem un cop ens convoquen. I és aleshores quan ens plantegem, hi aniré, no hi aniré? Doncs per una persona estrangera que d'entrada necessita una etapa, un temps, un procés d'integració perquè ell encara té el seu cor i la seva ànima al seu país, encara segueix molt vinculat. Uh-huh. Aleshores, el seu temps és més llarg per entendre que, d'acord, vull o no vull participar d'aquesta convocatòria que ens ofereixen a tots. De la mateixa manera que nosaltres de vegades ens convoquen, però no hi anem. Doncs ells, si hi volen anar, els europeus, han de manifestar-ho. I també hi ha tres països, em sembla, ara ho dic de memòria, també és això, que fem el refresh una vegada, cada quatre anys. Em sembla que són en aquest moment Equador, i no, em callo perquè després tot se sap.
Sí, és a dir, hi ha alguns, no gaires, països del Con Sud que sí que tenen aquest conveni de reciprocitat amb Espanya, de manera que els seus conciutadans poden votar a les eleccions municipals, però sempre manifestar-ho de manera prèvia.
De la mateixa manera que
els europeus.
I de la mateixa manera que els espanyols que estan en aquests països podrien
votar
participar.
Les municipals d'allà.
Però sempre hi ha la mateixa condició. Has de manifestar la voluntat de formar part de la llista del cens electoral en les properes eleccions.
Correcte. I aquesta voluntat s'ha de manifestar abans del 31 de gener, oi?
Sí, abans del 31 de gener. Aquest any, a més, tenim la peculiaritat, que hem estat tots molt al cas, de si Regne Unit, que va decidir sortir de l'espai de la Unió Europea, tot i que territorialment, i encara hi ha molts convenis que ens lliguen a uns i altres, si podrien o no podrien, tot i havent manifestat la voluntat. I sí, podran votar, les persones del Regne Unit que hagin manifestat la seva voluntat, podran votar en aquestes municipals.
D'acord. Per manifestar la voluntat, què han de fer? Adreçar-se a l'OAC, bàsicament.
Poden adreçar-se a l'OAC o bé, entrant a la pàgina de l'INE, tu també pots manifestar la voluntat. Hi ha tota la informació. Penseu que quan s'engega un procés d'eleccions, ja siguin municipals o generals, és un procés que va pautadíssim per dates, per exposició, període d'exposició del cens, període de reclamacions... Està tot pautadíssim i això no ho prepara ara cada ajuntament, sinó que ens ve per un òrgan superior i en aquí tots hi participem. Tenim els models, per si algú no els troba, tenim els models per poder manifestar aquesta voluntat a la UAC sense cap problema, però està la informació. Si algú ens demana més informació, el que farem serà remeter-li a la pàgina de l'INE, que és on hi ha tot el procediment pautadíssim.
És a dir, que qualsevol ciutadà estranger que ens pugui escoltar i que doncs, pugui tenir interès per participar en les properes eleccions municipals, simplement a la pàgina de l'Institut Nacional d'Estadística, a INE.es, pot trobar tota la informació i pot fins i tot fer ja el tràmit electrònic que li serveix per manifestar aquesta voluntat de participar. També es pot anar a l'OAC, però en aquest cas no és necessari, ni tan sols és a la web de l'Ajuntament, és a la web de l'Institut Nacional d'Estadística.
Sí, nosaltres el que farem serà recollir la seva voluntat amb el formulari que ja ha preparat a l'efecte i remetre'l perquè l'INE abans del 31 pugui incloure les dades d'aquella persona en la llista.
Correcte.
Què hem d'estar al cas després de si rebem la targeta censal o si constem en la llista en el període en què hi haurà l'exposició.
D'acord, doncs això queda clar. Els ciutadans estrangers, ho anirem recordant, que vulguin participar a les eleccions i que formin part d'algun dels països que té conveni amb l'Estat espanyol, és a dir, els països de la Unió Europea més la Gran Bretanya, que, malgrat haver sortit de la Unió Europea, manté aquest conveni, més tres països sud-americans, buscarem perquè són públics però ara a la pràctica, doncs, com hem fet un assalto, no els tenim aquí. Poden fer-ho adreçant-se a la pàgina web de l'INE, o en cas de dubte, doncs sempre poden fer la consulta a l'oficina d'atenció al ciutadà. Però el tema que ens portava avui aquí l'Andrea era les zones blaves.
Sí, les zones blaves del municipi. Com ja deu saber l'audiència, hi ha un canvi en tot el sistema. Fins ara coneixíem tots les màquines, tots els que som residents, les màquines que hi ha repartides per totes les zones blaves, i sabíem que havíem de disposar d'un sticker, d'una enganxina, uh-huh, on ens identificava com a vehicle que complia els requisits, persona que reunia els requisits per poder estacionar zones blaves amb el preu reduït, amb les tarifes reduïdes. Aquest sistema, molta gent ja ho sap, que des del 2020 no s'estan renovant, no hem invertit en tornar a imprimir aquests stickers anuals, sinó que el Departament de Mobilitat ha aprofitat aquest temps per treballar amb la implantació d'un altre sistema més àgil, més modern, més net, on no caldria disposar d'un identificatiu en el vehicle. Uh-huh. Tot això ha estat un procés llarg i tot un procediment fins que s'ha trobat l'empresa que podia proporcionar un servei amb garanties, i han començat a funcionar alguns en període de proves. Estem a l'espera que Mobilitat en els últims dies de l'any ens digui com, si realment tot està a punt i comencem amb el nou sistema o no. Jo, de moment, deixar la ciutadania tranquil·la. Si no disposeu del distintiu de resident, de l'adhesiu que habitualment posàvem al vehicle durant tants i tants anys, no patiu, arribarà informació, publicaran a partir d'ara com puc accedir al que nosaltres entenem, perquè estem a la porta d'entrada i treballem amb altres sistemes, és que sí que serà necessari el mateix que hem comentat abans, que les persones manifestin la voluntat d'estar a dintre d'aquest registre d'usuaris, beneficiaris del distintiu de resident de zona blava, que tant pot ser per persones físiques com jurídiques, sempre i quan es reuneixin una sèrie de requisits que el propi ajuntament ja comprovarà. Però entendríem que no caldria disposar d'un tiquet per
identificar. D'un identificador físic.
No. Uh-huh. No. Ja et dic, hem deixat que el departament treballi, hem anat seguint una mica les notícies que han anat sortint al voltant, però estem a l'espera que ens informin abans que acabi l'any de com està la cosa.
Per tant, abans que acabi l'any, probablement s'explicarà com funcionarà el nou sistema que serà d'aplicació pel 2023, ja.
Sí, com és habitual quan hi ha un canvi, de vegades hi ha un mes, dos mesos de transició fins a que s'implanta el nou sistema i comença a funcionar amb tots els ets i uts. Però ja et dic, tant ciutadania com nosaltres estem a l'espera de que ens expliquin com. Uh-huh. I el que intuïm és això, que igualment haurem de manifestar la voluntat de disposar, de gaudir d'aquests beneficis.
No hi haurà, en principi, està previst que no hi hagi un distintiu físic, sinó que hi hagi un sistema de control a través, evidentment, de les matrícules dels vehicles, però el que probablement sí serà necessari, pel que ens comenta l'Andrea, serà manifestar que volem que el nostre vehicle, que compleix els requisits perquè es paga l'impost de matriculació a Sitges, etcètera, l'impost de circulació a Sitges, etcètera, etcètera, volem que formi part d'aquesta llista de vehicles que tenen dret a bonificacions en l'aparcament a les zones blaves, sigui l'aparcament que és gratuït en alguns moments o en bona part de la setmana de la zona de Can Robert, o sigui també en les bonificacions que hi ha a la resta de zones blaves del municipi. Seria...
Sí, penseu que el distintiu no només, ara que t'escolto, no és només el necessitem les persones físiques, sinó que hi ha empreses del municipi o persones que sí que hi viuen aquí, però que treballen a Barcelona i que tenen un vehicle d'empresa que no tributa aquí, hi han diferents requisits per accedir-hi. Aleshores, m'imagino que quan surti la publicitat de com i de quina manera explicaran totes les casuístiques.
Perquè fins ara, a la pràctica, el distintiu s'enviava, i s'enviava, si no recordo malament, de manera sense sol·licitud, s'enviava a tots els domicilis de tots els cotxes que estaven... allò que he dit abans, pagant l'impost de circulació aquí a Sitges.
No tots, necessitàvem que la persona també ho manifestés.
També ho manifestés,
sí, d'acord. Sí, vull el distintiu i reuneixo...
les condicions.
Nosaltres fèiem una comprovació in situ.
Però el que sí que era automàtic era la renovació.
Sí, la renovació, exacte. Mm-hmm. Tots aquells que en disposaven l'any anterior comprovàvem, fèiem una creuada de dades amb matrícules que, per si m'he venut el vehicle, doncs ja no te l'imprimirem.
D'acord.
Però aquest sistema sempre donava algun error, perquè les dates en què la DGT comunica als ajuntaments quan un vehicle s'ha donat d'alta no sempre coincideix. Aleshores sempre hi ha demores i al final els sistemes informàtics depenen també de que les persones treballin bé al darrere.
Per tant, a la pràctica no hi ha canvis pel que fa a les tarifes, això es manté, això, diguem, es regula via ordenances i aquí no s'ha canviat, sinó que hi haurà canvis sobre la qüestió de la identificació dels vehicles per poder aparcar. I per tant, doncs, hem d'entendre que a partir de l'any que ve no serà necessari portar l'enganxina posada que bona part dels vehicles de Sitges porten. Si la porten, no passa, si la deixen, no passa res, tampoc, no els multarà ningú. Però que a la pràctica no hi haurà, la idea és que no hi haurà més enganxines, no hi haurà una enganxina del 2023, de fet no n'hi ha hagut del 2022.
Ni 2022 ni 2021 no es va fer la despesa de comprar més enganxines amb la serigrafia i el canviant el número, perquè era una inversió...
Més eren anys de pandèmia, també.
Exacte, amb la qual es va prendre la decisió de màniga ampla, els que ja tinguin del 2020, i treballem per un sistema més net, també.
D'acord. Doncs, bàsicament, la idea és aquesta. En els propers dies, segurament, tindrem més informació sobre com s'haurà de tramitar, a partir de l'any que ve, la qüestió, que en principi serà més senzilla, per identificar els vehicles que puguin tenir accés a bonificacions pel fet de ser residents a les zones blaves del municipi de Sitges. La idea seria aquesta.
Molt bé, com sempre, el Joan fa uns resums.
Sí, i a més aquesta vegada és fàcil perquè no s'ha de fer res, no hem de demanar cap paper, res, simplement rebrem la informació i segurament haurem d'entrar en alguna pàgina web o en algun lloc per manifestar la nostra voluntat de formar part d'aquest futur registre, que en el fons no deixa de ser el mateix registre que hi havia, tot i que doncs s'han corregit algunes qüestions que feia que hi haguessin persones que potser doncs haurien pogut tenir accés i no en tenien, etc. Doncs això és el que s'hauria modificat. Andrea Peinado, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Parlarem, continuarem parlant i estarem atents de la qüestió dels residents, també, dels residents estrangers que poden votar a les eleccions, i estarem pendents, o sigui, diguem que deixem els deures aquí oberts, i estarem pendents també de quan surti la informació sobre els distintius, els futurs distintius invisibles, però presents, en els vehicles per les zones blaves. Com dèiem, Andrea Peinado, moltíssimes gràcies des de l'OAC.
A vosaltres, un plaer.
I, doncs això, bones vacances, bon any, bon tot.